Bon dia, són les 11, us parla Pere Gallifa. El propietari del local d'oci nocturn La Nit emprèn mesures per reduir les molèsties que l'activitat suposa per als veïns del carrer Sant Quirze. Les ha anunciat al Cafè de la Ràdio José Luis Castet, un dels seus promotors.
Portem un parell de setmanetes ja que tenim el carrer molt tranquil perquè hem pres mesures. I les mesures que hem pres són pujar a l'edat d'entrada més 21 en lloc de 18, perquè teníem molts problemes, ens trobàvem molts problemes amb la gent, sobretot menor de 21, que venia a fer botellón a la plaça i que ni tan sols no entrava al local. I llavors hem pujat el preu d'entrada també, però clar, ens trobem amb la... Bueno, jo crec que és un problema que té Sabadell, que no hi ha llocs on sortir de festa.
Castet insta l'Ajuntament a tenir en compte la limitada oferta d'oci nocturn que té ara mateix la ciutat a l'hora d'introduir canvis en les ordenances de civisme i d'urbanisme. En aquest sentit, lamenta que es tanqués la zona hermètica sense plantejar alternatives. El nom de l'alcalde Marcet també s'esborra del centre educatiu de Can Puigcener. A partir de la setmana passada és l'escola Tarlatana, un teixit de cotó relligat que té molts usos com mosquiteres, tutús o llançaria. Des del canvi de model educatiu del centre, l'equip docent volia modificar-ne el nom i no ha estat possible fins a l'inici d'aquest curs. Anna Massip és la directora de l'Escola Tarlatana.
La idea de canviar el nom de l'escola, de fet, ja ve de fa molts anys, de quan vam començar amb el canvi d'equip directiu fa 8 anys, i es va canviar tot el projecte educatiu del centre, i en aquell moment ja ens vam plantejar fer un canvi de nom de l'escola. Però la complexitat era tan gran a nivell de construir projecte, d'adaptar-nos, de la relació amb les famílies i amb els infants, que... Bueno, havíem de treballar altres aspectes i ho vam anar deixant.
El procés del canvi de nom va arrencar fa 2 anys amb l'aprovació per part del Consell Escolar. La setmana passada es va publicar el Diari Oficial de la Generalitat. L'escola Tarlatana té 150 alumnes i és considerat un centre d'alta complexitat. Aquest migdia l'Audiència de Sevilla farà publicar la sentència del cas del Zero, el frau sobre els expedients de regulació d'ocupació que esquitxa 21 exalcàrrecs de la Junta d'Andalusia, vinculada històricament al PSOE. Entre els processats hi ha els expresidents andalusos i exministres José Antonio Griñán i Manuel Chávez, i 7 exconsellers de la Junta. La jutja Mercedes Alaya va començar la instrucció fa 9 anys i el judici va acabar justament ara farà 11 mesos. Passem a la informació esportiva. Adrià Arroyo, molt bon dia.
Bon dia, Pere. Ian Mackay és a un gol del Zamora de la Lliga. El porter coruñés del centre d'esports només ha encaixat 9 dianes en 13 jornades i tan sols Álvaro Campos del Castellón i Pau Torres del Lleida superen aquests registres amb 8 gols en contra. El gallec, però, creu que el mèrit és del treball defensiu de tot l'equip. De fet, Mackay ha volgut remarcar la tasca de Fernando Pajarero, que reapareixia a l'11 diumenge passat contra el Nàstic de Tarragona.
El equipo, Hoy tengo que decir que Fernando hizo un... Todo el equipo, pero Fernando hizo un partidazo. Hoy era una situación fastidiada porque llevaba el partido sin jugar y todo eso, y entonces al final entra hoy y yo para mí puedo decir que fue el mejor del partido. Estuvo excelente en todas las acciones y al final, pues bueno, conseguimos dejar la portería a cero, que es lo que digo siempre. Cuanto más tiempo deje la portería a cero, más posibilidades tiene siempre de ganar un partido.
Avui la plantilla arlequinada gaudeix d'un dia lliure per recarregar piles i afrontar el partit de diumenge a les 12 a Saragossa, al Camp de l'Ebro. I el Sabadell juvenil segueix obrint forat respecte als primers equips que no pujarien a divisió d'honor. El triomf per 0-2 a Mataró dona ja 9 punts de marge a l'equip de Miqui Lladó. Ivan Sánchez, autor dels 2 gols contra el conjunt maresmenc, no amaga la seva felicitat per haver sumat 16 dels 18 punts en joc fins ara fora d'Olímpia.
Molt content per poder ajudar l'equip amb els 2 gols. Jo sóc un jugador que no acostuma a marcar molts gols, però bueno, estic a la tercera posició de màxim golejador de l'equip i molt content, la veritat. L'important és els 3 punts i encara la setmana que ve amb tota la confiança.
2 ascendits enguany, els 2 vallesans, Sabadell i Cerdanyola, ocupen les 2 places de privilegi d'aquesta particular classificació només dels juvenils A, amb 24 i 20 punts respectivament. El Bellvitge, pròxim rival dels arlequinats, és tercer amb 15 i per darrere se situa el Mercantil amb 14. Els blaugrana, després de 3 jornades sense fer-ho, van guanyar a Llagostera per 1-3. Fora de la ciutat, avui entren a ser en Espanya a la renovada Copa Davis de tennis que es du a terme durant tota la setmana a Madrid. A partir de les 6 de la tarda, de la pista central de la Caja Màgica s'enfrontarà a Rússia. És un dels 6 enfrontaments que es disputen durant la segona jornada de la competició. Ahir Rússia, en l'estrena, va guanyar 0-3 Croàcia, Bèlgica per 2-1 Colòmbia i pel mateix marcador el Canadà a Itàlia. I per últim, Xavi Roca ha signat com a secretari tècnic del Panathinaikos pels pròxims 2 anys. L'exarlequinat aterra un dels grans de Grècia després d'uns mesos a Catalunya, des que va tancar la seva exitosa etapa a la direcció tècnica de la EGL Larnaca xipriota.
Amb la Cambra de la Propietat Urbana de Sabadell i Comarca, pots reformar i llogar el teu habitatge sense cap desemborsament inicial. Associa't i disposa de tots els serveis que et podem oferir. Ningú no et dona tant per tan poc. Carrer Narcís Giral 50, Sabadell. Telèfon 93-725-0924 o cambra@sepropietatsbd.com.
L'espia de Mahler.
Tenim l'espai per la màgia. Tenim la voluntat de fer-ho feta música. La cinquena de Beethoven. Només hi faltes tu. Vine i descobriràs que el destí et podrà colpejar, però mai no et podrà vèncer si, com Beethoven, fas que la vida al teu davant esclati. L'espia de Mahler. Tots els dimarts a les 8 del vespre, amb redifusió els dimecres a les 3 de la tarda i els dissabtes a les 7 de la tarda. I bon viatge.
A Ràdio Sabadell passem les tardes connectats. Connectats a la informació, connectats al debat, connectats a la cultura, als personatges, als especialistes, als temes i també connectats a l'entreteniment. Cada tarda de 4 a 7 a Sabadell connectem amb Sant Cugat, Castellà, Badalona, El Prat i, sí, amb Terrassa també. Connectats, el magazín de la Corona Metropolitana. Ens agrada donar-te veu.
T'apassionen els esports a fons? 13, el programa on trobaràs l'actualitat del ciclisme, triatló, l'esquimo, l'atletisme i el trail running, consells de nutrició, entrenament, salut, material, psicologia. Si t'agraden tots aquests esports, t'agraden els esports de fons, t'esperem a 13, el teu programa.
Cada dimecres, de 8 a 9 del vespre.
13, els esports de fons, a Ràdio Sabadell. Segueix-nos la resta de la setmana, @13esportsdefons.
T'agrada el cinema? T'ho passes bé escoltant una banda sonora? Voldries conèixer algunes curiositats d'aquella pel·lícula que ha marcat la teva vida? Si ets dels nostres, ja no tens excusa. Tots els dijous a les 9 del vespre i dissabtes a les 5 de la tarda, La Llanterna Màgica, a Ràdio Sabadell, 94.6.
La Llanterna Màgica, amb Jordi Terradas.
Si una cosa t'agrada, per què canviar? La Llanterna Màgica, quarta temporada.
Bon dia a tots i totes, ja és dimarts 19 de novembre i nosaltres avui us proposem un programa amb ingredients molt diversos, des de temes de salut, de denúncia social, d'educació i d'entreteniment, així que esperem que ens acompanyeu. Va, Rocío, escalfem motors que ja ens esperen els nostres oients. Comencem.
Al matí, amb Raquel García.
Primer, el que farem avui és obrir les portes a la unitat de radiologia intervencionista del Taulí, que enguany, atenció, celebra els 20 anys a ple rendiment. Però com van ser els orígens, com funciona actualment i quines millores trobem a les seves instal·lacions? En parlarem d'aquí a uns minuts. Després, a la secció d'educació, el que farem és oferir-vos ajuda, consells per ajudar els vostres fills a tolerar la frustració. I és que aprendre des de petits a tolerar-la permetrà que els nens puguin enfrontar-se de manera més positiva a les diferents situacions que se'ls presentaran a la vida. I ja sabeu, com sempre, esperem els vostres dubtes, les vostres consultes, els vostres suggeriments dels protagonistes del matí, els nostres veïns i veïnes. Apunteu.
Envia'ns un WhatsApp al 678 77 56 86.
I a partir de les 12 obrirem les portes a la quadrilla, un projecte creat amb diverses persones de la PA de Sabadell que, davant les dificultats econòmiques i laborals, han fet mans i mànigues amb un objectiu clar, trobar una sortida a la seva situació personal, oferint també treballs a preus econòmics a la societat. I atenció a la dada. Les persones transgèneres s'enfronten a un malson laboral. La seva taxa d'atur supera sovint el 70%. Per això, en el tram final d'aquest programa, el que farem és obrir les portes a la Translaboral, aquella doncs, a segona edició d'aquest acte que celebra la nostra ciutat i que el que vol doncs, és ajudar doncs, a evitar totes aquestes barreres d'accés a la feina d'aquestes persones i combatre aquesta situació. En parlarem amb els organitzadors i també amb diferents persones trans.
Vaig conèixer l'Arbó perquè és un negoci que fa molt de temps que està a Sabadell i bueno, com que tenen diverses botigues al centre de la ciutat doncs, sempre hi havia passat.
És que, malgrat les lleis i els protocols empresarials, el sector privat encara és impenetrable per les persones trans i per això us explicarem els objectius d'aquesta iniciativa pionera amb seu a casa nostra. Així que, si ens ho permeteu, des d'ara i fins a 2:15, us acompanyarem amb la feina de la Rocío García al control tècnic, amb el suport de l'Isaac Campí, la Lorena Sanchiz i la Maria Tarazaga a la producció. I, com sempre, ens podeu seguir a les xarxes socials que anirem alimentant de continguts. Recordeu.
Segueix-nos a les xarxes socials, a facebook.com/radiosabadell, a Twitter @radiosabadell. Fem salut amb el Parc Taulí.
La unitat de radiologia intervencionista del Taulí, com us dèiem, compleix aquest any 2 dècades en funcionament i ho fa millores de les seves instal·lacions. Concretament, s'ha incorporat tecnologia d'última generació, que suposa anar un pas més enllà en els tractaments que s'ofereixen. Karen Madrid, bon dia.
Bon dia. L'actualització d'aquesta unitat és molt important, tenint en compte el volum de pacients que té. Durant el 2018, aquesta unitat, en marxa les 24 hores del dia, els 365 dies de l'any, va tractar més de 4.500 pacients a través de 6.000 procediments.
Doncs per conèixer la unitat de radiologia intervencionista del Taulí, avui tenim a l'estudi el Joan Falcó, que és el cap de la unitat de radiologia intervencionista. Bon dia i benvingut.
Bon dia.
Qui més, qui menys, ha tingut de vegades doncs, algun contacte no?, amb un radiòleg, però què és exactament aquest servei? Com funciona i què és el que diferencia o us diferencia dels radiòlegs que coneixem habitualment?
Bé, sí, començaré, malgrat tothom pugui pensar que coneix bé que és un radiòleg ja, explicant que és un especialista, és un metge especialista, amb tècniques de diagnòstic per imatge, per tant, no és el que fa les radiografies, sinó que és el que qui les interpreta. És a dir,
el traductor, bàsicament, podríem dir que el traductor,
sí,
no?
Sí, llegeix la informació que hi ha en les radiografies, en l'ecografia, tac-resonància, i amb això pot diagnosticar les malalties. Bé, el pas més enllà de la radiologia intervencionista és aquest mateix especialista que, a més, ha fet una formació específica per tal de fer tractaments anomenats mínimament invasius. És a dir, tractaments guiats per imatge que no necessiten, per tant, d'obrir un pacient per poder arribar a fer un determinat tractament.
I quins avantatges suposa fer una intervenció d'aquest tipus?
Pues, bueno, les que tothom pot imaginar, però que, bueno, explicarem una miqueta. És a dir, quan un és sotmès a una cirurgia, de fet, avui en dia la cirurgia ja es practica inclús també de formes menys invasives, la laparoscòpia, a través de petits foradets, de vegades s'arriba a operar, però no deixa de ser la intervenció que per molts procediments encara es fa oberta, la recuperació és més lenta, de vegades hi poden haver-hi determinades complicacions que es poden evitar amb els procediments que estem dient de mínimament invasius, guiats per imatge, per tant, amb la precisió que tenen a l'hora de fer-ho amb aquesta tecnologia.
Parlant amb gent no?, que ha hagut d'operar d'una cosa o d'una altra, sembla que cada cop més intervencions es fan d'aquesta manera. No sé si el futur va cap aquí, si fins i tot han augmentat no?, aquestes intervencions respecte a fa 20 anys, quan va començar aquesta unitat.
Sí. Sí, de fet, cada vegada són més les intervencions i, sobretot, el fet és que hi ha una transversalitat amb el que representa aquesta especialitat, en el sentit de que, bàsicament, fa tractaments amb qualsevol patologia, és a dir, del que coneixem. Estem relacionats amb diferents especialistes, pràcticament tots, uròlegs, ginecòlegs, cirurgians, oncòlegs, perquè ajudem mitjançant aquestes tècniques a fer alguns dels tractaments, ja sigui que abans es feien d'aquesta manera o que col·laboren amb aquestes tècniques quirúrgiques també.
Parlàvem d'avantatges pel pacient. Per l'hospital també en té, d'avantatges? No sé si el cost de fer una operació per aquesta, amb aquesta tecnologia és més alt, més baix, o el fet de no haver de tenir una persona hospitalitzada tants dies compensa o no?
Sí. Bé, quan, si descrivíssim el tipus de sales que tenim, diríem que, esclar, quan estem parlant d'alta tecnologia, pues, evidentment són equips que són cars, és un equipament que necessita de ser renovat cada X anys per mantenir-se, pues, per tant, contínuament actualitzat. Però, malgrat, dintre d'aquestes sales comptem també amb altres especialistes com els anestesiòlegs per fer totes aquestes intervencions de forma el més segura possible, és a dir, s'assembla a un quiròfan. De fet, els costos finals són més baixos que els de la cirurgia. I sobretot, ja no tant per l'hospital, sinó per la sanitat en general, el fet de tindre una recuperació més ràpida, el fet de que potser necessita un ingrés de menys dies, tot això acaba redundant amb un menor preu d'una intervenció d'aquest tipus.
Abans mig ho comentaves, no?, que sou molts professionals i que a més treballeu de manera molt transversal, però la unitat de radiologia intervencionista en si, qui la forma?
Bueno, en si hi ha un grup de tècnics, infermeres, radiòlegs, intervencionistes, que treballem en el conjunt de dues sales de forma habitual, tot i que també tenim algun altre àmbit, com és el TAC, en el que podem, el TAC on es fan les exploracions dels TACs. Allà podem també treballar per fer segons quins procediments, de vegades dirigits també per la imatge que ens produeix el TAC. Per tant, aquest seria bàsicament l'equip bàsic. A l'anestesiòleg, que és un gran col·laborador també, de vegades hi ha procediments en els quals no és necessari perquè el procediment o és poc perillós o no és dolorós i, per tant, es realitzen sense més altra col·laboració de metges o d'altre personal.
A mi m'agradaria també que ens expliquessis com ha canviat, no?, aquesta unitat des dels seus orígens, perquè ja que doncs, esteu de celebració, no?, amb aquests 20 anys de història, com ha anat canviant tant l'equip, el funcionament i el servei?
Bé, des del principi, bueno, el segon any que estava creada la unitat ja teníem un personal mínim suficient com per fer les guàrdies que abans heu comentat, no?, de guàrdies 24 hores al dia, 365 dies a l'any. Però s'ha anat cada vegada ampliant el catàleg de prestacions. El tipus i el nombre d'intervencions s'ha anat augmentant. De fet, podríem comentar que ara actualment estem fent intervencions de neurointervencionisme, és a dir, sobre patologia neurològica, a l'anomenat codi ictus, que no és ni més menys que l'accident vascular cerebral, que ara la població de Sabadell i el seu entorn doncs, pot tindre com a tractament, diguem-ne, in situ. Tots coneixem que el fet de realitzar un tractament en fase aguda el més aviat possible és el que millora finalment el resultat i la recuperació de tots els símptomes neurològics que de vegades són des de molt greus hasta devastadors. Per tant, el fet de comptar ara de dilluns a divendres, de moment aquest any hem començat de dilluns a divendres amb aquest tipus d'intervencions, jo crec que és una gran notícia per a la població de Sabadell i l'entorn.
Però com comentava, hi ha unes guàrdies. Són precisament per atendre aquest tipus de casos, les urgències?
Sí. Fem en aquest moment dos tipus de guàrdies. De fet, diferenciem el que és la patologia neurològica, per tant, són uns especialistes també concrets, també, o sigui, formen part d'aquest equip que estàvem dient, de radiologia intervencionista, però que es dedica a fer una guàrdia específica per la patologia neurològica, mentre que totes les altres urgències, que potser ens donarà temps per poder anomenar una miqueta específicament quines són, que hi ha un altre equip que les està tenent. L'equip aquest, que és més antic ja, permet els 365 dies a l'any de fer aquestes intervencions. De moment, amb la patologia neurològica, amb l'ictus, només de dilluns a divendres, 24 hores.
Suposo que no només ha canviat la tecnologia, no?, en aquests 20 anys i els serveis, les prestacions, com ara ens explicava, per exemple, en el cas de la intervenció pels ictus, sinó que també haurà canviat, doncs, els professionals, el reciclatge, no? Suposo que us heu de formar constantment, no?
Sí, de fet, és un camp de molta innovació. De fet, des que vam començar i fins ara, com he dit, l'ampliació de catàleg de prestacions és moltíssima. Actualment tenim més de 100 procediments diferents amb àrees de patologia també diferents. Per tant, implica que cada nova tècnica que implementem, tot i que acostumen a tindre un comú denominador, que és el cateterisme, que potser podem descriure mínimament el que és, cateterisme, que és una tècnica de navegació per dintre de les artèries, doncs, amb aquesta tècnica podem fer molts dels procediments, però és evident que cal una formació específica amb cada una de les patologies que anem innovant.
Parlàvem abans, 6.000 intervencions durant el 2018, ara ho comentava, més de 100 tipus d'intervencions diferents. Quines són les més habituals? Quines són les que més feu?
És quasi difícil de comentar les més habituals. N'hi ha moltes d'habituals.
Està
però
molt diversificat.
Sí, és molt diversificat. Ho hem comentat i, bueno, de fet, jo crec que la principal dificultat de vegades de conèixer el paper del radiòleg intervencionista és això. Tots sabem el que és un cardiòleg, un pediatre, un ginecòleg, quines àrees de patologia està treballant, però un radiòleg intervencionista està treballant en totes elles. No està fent tots els procediments, però perquè hi ha procediments que malauradament tenen de ser o fets o quirúrgicament o mèdicament, però tots aquells que poden realitzar-se mitjançant aquestes tècniques que hem dit de navegació endoluminal, doncs arriben acabant sent d'aquesta manera i evitant al màxim la cirurgia oberta. Fer una miqueta, ja que demanem quines són les més habituals, per exemple, tenim tractaments oncològics. Tractaments oncològics, els tractaments intraarterials, que mitjançant la tècnica que hem dit de navegació endoluminal arribem a través de les artèries, punxem una artèria a nivell del canell o de l'engonal, i a través d'aquesta artèria i utilitzant un dispositiu que en diem catèter, que és com una espècie de fideu, que és flexible i que pot navegar fins a qualsevol lloc, nosaltres el que fem és arribar fins al lloc, per exemple, on hi ha un tumor i fer un tractament oncològic específic. Per tant, evita de vegades les complicacions de tractaments més sistèmics, més per via general, que sabem que tenen els tractaments oncològics. Tenim, per exemple, com a tractament d'urgència, també és bo de saber que quan hi ha un accident de trànsit i arriba un pacient amb fractures i sagnant, doncs podem fer el que s'anomena la tècnica d'embolització. Embolització és mitjançant la mateixa tècnica que hem dit de cateterització, navegació endoluminal, arribem fins a una artèria que està trencada, que està oberta, i la taponem. Amb això disminuïm el sagnant i, per tant, reparem aquesta situació. També hi ha, això és algo que es fa perquè l'Hospital Parc Taulí i la nostra unitat és referent amb el tractament del politraumàtic. El codisepsi és una altra també patologia en la qual, amb la situació d'una infecció greu que està determinada per una patologia en un òrgan concret, podem, per exemple, doncs, posar un tubo per treure el pus, per exemple, d'un ronyó i així ens evitar la situació d'aquesta asèpsia, o posar un tubo en els conductes del fetge, el conducte biliar, que també són un altre focus d'asèpsia. Per tant, també és algo que la població de Sabadell té de saber, que també l'Hospital Parc Taulí té el tractament del codisèpsia centralitzat a Parc Taulí.
És que, clar, començàvem parlant d'aquestes 100 intervencions, que potser com a xifra ens sorprèn, però, clar, quan les anem desgranant es veu una varietat molt àmplia, no? Vull dir que toqueu molts àmbits alhora.
Sí, i per parlar de les no urgències, perquè també, evidentment, hi ha procediments que són programats, per exemple, el tractament dels tumors benignes de les dones, dones joves, normalment són tumors que apareixen entre els 30 i 50 anys. Normalment la cirurgia que hi havia abans era de treure la matriu completament. Ara hi ha tractaments més conservadors quirúrgics i, evidentment, sempre hi ha el tractament mèdic, però el tractament mèdic hormonal de vegades és mal tolerat per la pacient. Per tant, aquí l'embolització d'aquests miomes, que és taponar les artèries que arriben a aquest tumor, el que fa és que aquests tumors que potser estan sagnant o que estan produint per el gran volumen que tenen símptomes per la pressió que exerceixen en altres òrgans, que es disminueixin de mida, es desinflin i, per tant, deixin de fer la sintomatologia que està produint. O en el tractament de la pròstata en l'home en la tercera edat, entre els 60 i 90 anys, ja en la fase aquesta final, 80 anys, 90, vull dir, pràcticament el 80% dels homes tenen problemes relacionats amb la pròstata. La pròstata, quan creix, com que té el conducte de l'orina que està al mig de la pròstata, s'obstrueix per el creixement al volum d'aquesta pròstata. Per tant, també embolitzar la pròstata és un tractament alternatiu ara a les cirurgies que es feien de la pròstata, ja sigui la resecció parcial o la resecció total de la pròstata.
Vosaltres rebeu pacients no només de Sabadell, rebeu pacients també de la zona del Vallès Oriental, de Manresa, de Berga, de Vic. Per què? Per què el Taulí és l'hospital de referència d'aquestes zones?
Sí. Bueno, és una miqueta allò, a la pràctica ho han fet així. És a dir, la motivació que fa 20 anys va tenir el Parc Taulí va ser de, evidentment, no podia tindre un servei que normalment està només ubicat en hospitals terciaris, sobretot de l'àrea metropolitana, els grans hospitals que coneixem, són els únics que tenen aquestes unitats. Nosaltres vam fer l'aposta en aquell moment i és evident que no podíem justificar només una unitat d'aquest tipus per un hospital solament el Parc Taulí. Per tant, sempre la nostra voluntat va ser de créixer en l'entorn. Jo crec que ho hem aconseguit i jo crec que hem consolidat no solament una territorialitat la propera, sinó que inclús una miqueta amb un abast més important.
I llavors aquest centre de referència podria créixer encara més a la llarga?
Crec que no. Crec que no seria gens convenient. De fet, estem en una fase precisament de concentrar una miqueta en tot això. Per què? Pues perquè també és important que la connexió que hi ha entre els hospitals que ens refereixen pacients i nosaltres pugui tindre pues això, una bona informació fluidesa. El tema de vegades la proximitat pot ser en alguns casos també un motiu de que potser faci més recomanable que vagin a un altre hospital potser més a prop, tot i que tinguin una tendència potser a enviar-los a Parc Taulí. Per tant, estem en una fase que ja vam acabar l'expansió i estem en una fase de reagrupament i probablement concentració d'esforços.
Consolidació, no? I sí. Llavors, en aquesta concentració d'esforços, ara penso, com és la vostra unitat de radiologia? Si nosaltres entréssim ara, què és el que veuríem? Com és un dia a dia?
Bueno, pues s'assembla amb un quiròfan. S'assembla amb un quiròfan perquè és una àrea restringida, és una àrea pues, que manté uns nivells d'esterilitat que, evidentment, no són els mateixos que un quiròfan, però sí que, diguem-ne, hi ha una certa restricció en quant a personal que pot entrar. L'utillatge també per donar tota la seguretat al pacient pues, de monitorització per detectar complicacions que es puguin produir durant el procediment i moltes vegades el que hem dit, la figura d'un anestesiòleg que està amb nosaltres. Per tant, bueno, potser l'únic que canviaria físicament i el que de fet dona raó al quiròfan de radiologia intervencionista és que hi ha un gran equip que és l'equip la sala de vascular, que nosaltres anomenem, i aquest és el centre, diguem-ne, d'aquesta sala, on el pacient és explorat i se li realitzen totes aquestes intervencions.
Abans, al principi, ho dèiem, que ara feu aquests 20 anys, però que heu incorporat millores importants a les vostres sales. En què consisteixen aquestes millores i des de quan fa que les teniu en marxa?
Sí, bueno, just abans de l'estiu vam incorporar la renovació, és la renovació d'una de les sales. Des d'ara ja fa uns anys tenim dues sales, continuem tenint aquestes dues sales, però, com dic, aquesta s'ha renovat, evidentment, amb la tecnologia més puntera que hi ha en aquest moment, i això vol dir que podem fer procediments amb una localització tridimensional de les estructures que volem anar a fer, navegació també tridimensional, la localització percutània d'estructures que volem anar a tractar. Quan dic percutània vol dir que, a diferència de quan fem coses per navegació, que hem dit que era entrar per una artèria o per un conducte, el que fem és punxar a través de la pell i, amb l'ajuda d'aquesta imatge que ens està donant l'equipament, anar directament a localitzar l'estructura que volem punxar, sigui per fer una biòpsia, sigui per fer un tractament de cremar un tumor, per exemple.
Això abans no podíeu fer?
Això ho teníem de fer amb unes sales que no eren tan adients, que era la sala de TAC. Abans ho hem comentat, de vegades tenim d'anar a fer tècniques percutànies, teníem de fer tècniques percutànies en aquestes sales. Aquestes sales no estan preparades de la mateixa manera, no tenen el mateix nivell de seguretat, també tenen una dosis de radiació que és superior, per tant, ara podem ja, amb aquesta nova tecnologia, concentrar tots aquests tractaments en una sola sala.
Quants n'heu pogut fer des de que heu posat en marxa les novetats fins ara?
De tècniques percutànies, poques, perquè, diguem-ne, són les que menys freqüentment fem. Normalment són més tècniques de navegació endoluminal.
Cap a on va el futur d'aquesta unitat de radiologia? Suposo que, clar, la tecnologia avança ràpidament. Com ens ajudarà i com millorarà la vida dels pacients?
Bueno, jo crec que és una millora que serà substancial amb tot. Jo crec que ja s'està fent molt. És a dir, si parlem de la neurologia, estàvem parlant abans que es tenia d'obrir el crani d'un pacient quan, per exemple, apareixia un aneurisma cerebral. Un aneurisma cerebral és una dilatació de l'artèria que es trenca, produeix una hemorràgia i el pacient pot quedar amb unes seqüeles greus, inclús podria morir. Quan es detecta això, i tenim maneres de detectar-ho, el que es fa és embolitzar. És a dir, ja no s'obre el crani d'un pacient, ja es va directament a taponar aquest aneurisma. Estem parlant amb altres aspectes, hem dit, de les hemorràgies greus en pacients politraumatitzats. També ja no es té d'obrir aquest pacient amb totes les conseqüències que tenia i de vegades amb la falta d'efectes sobre el control de l'hemorràgia. Per tant, no solament hem guanyat diguem-ne, disminuir la morbilitat de les operacions, sinó amb l'eficàcia del tractament. Jo diria que amb totes aquelles àrees, que són moltes, que ja s'està desenvolupant, jo crec que de ser, a lo millor, un tractament alternatiu, probablement el futur serà de passar a la primera línia sempre de tractament. Aquest jo crec que serà el canvi.
Doncs serà un canvi molt substancial. També moltíssimes gràcies, Joan Falcó, cap de la Unitat de Radiologia Intervencionista, per fer-nos aquesta radiografia també d'aquest servei, de l'equip que forma part i del recorregut fet en aquests 20 anys. Que vagi molt bé, bon dia.
Molt bé, moltes gràcies.
I també, Karen Madrid, moltes gràcies.
Bon dia.
Fins després, vagi bé.
Al matí, amb Raquel García.